Alerta pel risc molt alt d'incendi i la calor extrema. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Un centenar de municipis d'11 comarques estan en risc molt alt d'incendi el dia fort d'aquesta onada de calor. Les més afectades són les Terres de l'Ebre, de Ponent i el Prepirineu Lleidatà, a més de l'Alt Empordà. A banda, hi ha 14 comarques en risc alt per calor extrema concentrades al terç occidental de Catalunya. Avui arribem al pic d'aquesta onada de calor. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia. Sí, comarques des de la Plana fins al Pirineu, on avui es pot arribar als 42 graus. A Lleida s'ha activat la fase 2 del pla per prevenir els efectes de la calor i es fan, per exemple, trucades preventives a persones vulnerables. Hi ha 60 refugis climàtics i es recomana sortir tan poc com es pugui en aquestes pròximes hores, que seran les de més calor.
Això el dia com foc en un càmping del Vendrell ha obligat a desallotjar 1.700 persones aquesta matinada. S'han cremat 16 caravanes i els campistes es queixen de com s'ha gestionat l'incendi. Unitat Mòbil, Ricard Buigas.
Els afectats són campistes, a majoria catalans, que feien una estada de llarga durada. Hauran de tornar cap a casa, com l'Andrea.
Un caos. Sacar los coches... Éramos los propios vecinos y campistas de una calle a otra ayudándonos, saliendo, apoyándonos en la playa, porque si es por la seguridad, aquí nos calcinamos todos.
El Pròxim Orient, Israel ha matat 6 periodistes, entre ells un destacat reporter d'Al Jazeera, en un atac a Gaza. Jerusalem, Roger Oliver Lovella.
Anas al-Sharif, de 28 anys, era una de les cares més conegudes de la cadena qatariana. Israel admet que ell era l'objectiu de l'atac. Ho justifica, com en altres assassinats de periodistes, acusant-lo de pertànyer a Hamas. Al Jazeera ho ha desmentit categòricament.
En crònica política, el govern espanyol impugna l'acord del PP i Vox per vetar les pregàries musulmanes als poliesportius públics del municipi de Jumella, a Múrcia. Això el dia que ha començat 5 mesos després que ordenés la justícia el trasllat de menors estrangers demandants d'asil de les Canàries a la península. Madrid s'ha negat a assumir cap d'aquests joves, Paula Brujats.
Madrid i el PP mantenen la disputa i cap dels primers trasllats té com a destí la Comunitat de Madrid, que fins i tot ha tancat un centre per quedar fora del repartiment. 10 joves surten avui de les Canàries i cada setmana se'n traslladaran una quarantena fins a completar el miler. La majoria fugen de Mali. Són casos d'extrema gravetat i se'ls ha d'acollir amb recursos del govern espanyol.
Al Catalunya a migdia us explicarem com ha caigut la xifra d'arribades a les Canàries els últims mesos i ens fixarem també en l'avís del Col·legi d'Advocats de Girona, que adverteix de la falta de personal a l'oficina d'estrangeria de la ciutat, cosa que repercuteix en retards per tothom que ha de demanar hora per tramitar permisos de treball o de residència. I a la cultura, els fans d'Àlia estan de compte enrere. You're very, very special. Perquè dimecres arriba a Disney Plus Alien Planeta Tierra. És una prequela de la saga que és el més esperat de la setmana a les plataformes. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran Sergi Andreu amb els esports i la ressaca del Gamper.
Sí, que més enllà del resultat contra el Còmode 5-0, serà un Gamper que recordarem per les paraules abans del partit de Ter Stegen, conciliadores, que tanquen la polèmica amb el club. Finalment, el seu gest de signar la seva baixa podrà permetre al Barça, en principi, inscriure Joan García abans no comenci la Lliga dissabte al Barça al camp del Mallorca. No serà l'únic argument del dia, n'hi ha d'altres. Per exemple, per immediatesa, ho hem sabut fa només uns minuts, Montse Tomé ja no és la seleccionadora espanyola femenina. Sònia Bermúdez agafa el seu relleu, i un altre nom del cap de setmana, l'ex Palou, que ha tornat a guanyar per quarta vegada la IndyCar nord-americana.
Doncs esperem que conduint una mica més tranquils ara mateix els conductors a les carreteres, com tenim el trànsit, Francesc Amesclans.
Hola, bon dia. Complicacions a les vies catalanes, especialment a l'AP7, en sentit sud. Ull als 4 quilòmetres de congestions a Sant Celoni i als 7 quilòmetres de retencions a Roda de Barà per un vehicle al voral. Dificultats també per arribar a Cadaqués per la G514. Acabem destacant alguns retards a la R4 i a la R11 i a les línies T5 i T6 del tram barceloní. Francesc Amesclans, equip Viari, Catalunya Ràdio.
I ara temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, avui la calor obre l'informatiu.
Obre l'informatiu perquè avui toquen sostre les temperatures en aquesta segona onada de calor de l'estiu. Recordem la primera, que va ser cap a finals del mes de juny, principis de juliol. Avui ens trobem amb el dia àlgid, en màximes o temperatures actuals. 42 graus a Vinebre, 41 a Aldover, 40 graus a Falset, a Espolla 37 graus i a Sant Cugat del Vallès 37 graus. I encara ha de pujar més la temperatura a punts de Ponent i del sector de la Conca de Tremp, que s'assoliran entre les 4 a les 6 de la tarda, de tal manera que no seria descartable que alguna població arribés fins als 43 graus, especialment a Ponent. Seria la més alta del que portem d'estiu. Recordem que la més alta es va donar a finals de juny amb 42,9 a Vinebre. De tal manera que avui, com dèiem, és el dia àlgid, temperatures altíssimes, rondant la xifra dels 38-39 graus, les màximes avui cap a la Catalunya central, i a la façana costanera els 32-33 graus. Tot això amb una tarda que es presenta amb cel variable al Pirineu, que ja comencen a aparèixer aquests núvols, i s'esperen algunes precipitacions cap al Prepirineu, que podrien avançar durant la tarda cap al nord de la Noguera. En principi no haurien de ser molt destacables, però, com dèiem, se n'esperen. Demà afluixa lleugerament la calor, però de calor en continuarà fent i molta, perquè passarem dels 42 graus i una mica més a la Lleida a possiblement 40, és a dir que déu-n'hi-do la calor encara que tindrem, i no només durant el dia, sinó també durant aquesta propera nit, serà de molt mal dormir a punts de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i de la façana costanera. La calor afluixarà dimecres, dijous, però atenció, a partir de divendres, perquè se n'espera una altra.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara, passant 6 minuts de les dues, toca parlar de la calor d'avui. Perquè Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa en 14 comarques on els termòmetres es mouran, ara ens ho explicava Néstor, entre els 35 i els 42 graus. L'onada de calor també ha disparat el risc d'incendis als dos extrems del país, a Ponent i en altres punts d'interior, i ha obligat a activar el nivell 3 del Pla Alfa en un centenar de municipis d'11 comarques. Per evitar els efectes de les altes temperatures, es recomana molta hidratació i no fer activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Per evitar incendis, està prohibida qualsevol activitat que pugui generar guspires i no es pot fer cap tipus de foc en espais oberts. Les comarques de Lleida són les que estan vivint amb més intensitat aquesta calorada. De fet, la Paeria té activada la fase 2 del pla per prevenir els efectes de les altes temperatures. Anem cap allà, doncs, Noelia Caselles.
Bon dia. Aquesta fase 2 implica, per exemple, fer trucades preventives a les persones vulnerables i també un seguiment específic als més grans de 90 anys, persones sense llar i temporers sense sostre. I és que, tot i que aquí estiguem acostumats a temperatures extremes i cada cop sigui més habitual veure persones amb paraigua per protegir-se del sol, avui es podrien superar els 42 graus i això es nota.
Doncs pues mira, malament, perquè aquest pan que veus aquí darrere, que no hi ha ni una ombrada, que ja ho podrien fer una mica més tapat. Doncs
pues molt malament, amb molta calor.
Des de la Paeria demanen evitar riscos. Carme Valls és l'alcaldessa accidental.
60 espais de refugi climàtic, fàcilment en trobem un. Però bueno, qualsevol botiga, qualsevol bar, veure una ampolla d'aigua...
Però l'alerta no és només a la Plana, més al nord. El Pallars i l'Alta Ribagorça també tenen risc alt de calor. De fet, ahir Tremp va marcar 41 graus i la Pobla de Segur els va fregar. Una zona, però, amb refugis climàtics naturals. Marc Baró és l'alcalde de la Pobla.
Al final, el que hem fet és netejar un parell de zones de bany del riu Flamí. Les del Noguera estan en plena marxa perquè hi ha molta afluència de gent i llavors estan bastant netes.
El risc alt de calor també afecta les Terres de l'Ebre i l'interior de les comarques de Tarragona.
Doncs aquesta onada de calor dificulta l'extinció dels focs que hi ha actius a Ourense, Navarra i Lleó, que són dels més greus que hi ha ara mateix a l'Europa Occidental, juntament amb els de França i Itàlia. El més greu és el d'aquesta última província espanyola, Lleó, que ha afectat l'espai natural de les Mèdules, catalogat per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Aquest matí ja han pogut tornar a casa seva els 500 veïns de la zona que van haver de marxar dels pobles arran d'aquest incendi que ha cremat diverses cases. I tot plegat ha fet que es posi en marxa totes les mesures pactades entre l'Ajuntament de Barcelona i les empreses concessionàries del servei de neteja per pal·liar els efectes de la calor. Arran de la mort d'una treballadora de la neteja a finals de juny, es va acordar fer pauses d'hidratació cada de 5 minuts i canviar els recorreguts per tenir més ombra en hores de màxima insolació. Mireia Sala.
Arran d'aquesta mort, les quatre empreses concessionàries del servei de neteja i el govern municipal van acordar unificar criteris i ara apliquen les mateixes mesures en onades de calor. A més, el protocol s'activa a partir dels 34 graus i no dels 37. Des del sindicat UGT, la responsable de canvi climàtic, Iolanda Funés, reclama més inspeccions per assegurar-se que es compleixen els protocols.
L'administració fa els protocols perquè es compleixin, però per garantir que algú es compleix, lamentablement, en aquest país, ha d'haver-hi una supervisió. I llavors, per poder garantir que s'estan complint els protocols que l'administració ha fet, inclús per les empreses subcontratades, caldria més recursos, per exemple, d'inspecció de treball, per poder garantir això. Que segur que surts al carrer i trobes algú treballant als jardins a les dues del migdia.
Entre aquestes mesures hi ha una pausa de 5 minuts cada hora per hidratar-se entre les 11 i les 5 de la tarda i els recorreguts s'ajusten per evitar les zones on no hi ha ombres durant les hores centrals del dia. També es dona una ampolla d'un litre d'aigua a cada treballador. Per cert, que a Cádiz ha mort una dona de 61 anys quan estava treballant al carrer, segons ha informat la Junta d'Andalusia.
Doncs en aquest pic de l'onada de calor i amb les platges plenes, els socorristes de les platges de Barcelona mantenen el pols amb l'Ajuntament i continuen amb la vaga per 11è dia consecutiu. Aquest matí s'han concentrat a les portes de la seu del PSC. Reclamen redissenyar el servei de salvament i que es tingui en compte el conjunt de tasques que desenvolupen. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Una quarantena de vigilants, la meitat de la plantilla, han participat en aquesta protesta a la seu socialista al Poblenou. Denuncien que la negociació amb l'empresa concessionària del servei i l'Ajuntament no avança, que no hi ha més reunions previstes i, igual que la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, els demanava responsabilitat, ells fan el mateix amb el consistori. Jeremías Marchesi, president del comitè d'empresa.
De momento estamos a esa espera. La ciudad ahora se encuentra con esta de calor, las playas están muy, muy llenas. El servicio y la operativa de los servicios mínimos no garantiza seguridad, lo venimos diciendo desde el día 1. Apelamos a la misma discurso de Laia de la responsabilidad por parte del ayuntamiento para que esta situación mejore y podamos volver a brindar el servicio que la ciudad merece.
També han volgut respondre a Bonet per haver dit que estaven ben pagats. Li han recordat que l'anterior empresa concessionària del servei encara els deu un total de 100.000 euros de sous.
Doncs bé, si els socorristes diuen que els serveis mínims no permeten atendre totes les platges i fa uns dies van proposar la idea de tancar-ne alguna, l'alcalde accidental, Albert Batlle, ho descarta.
En una situació com la que estem, em sembla que ningú se li pot ocórrer de que tancarem platges, en absolut. I, per tant, mantindrem els serveis mínims i els reforçarem doncs, amb altres tipus de serveis. Però em sembla que és una mostra... Vaja, no té cap explicació de dir que anem a tancar platges, no les tancarem, per descomptat.
Mentrestant, queixes entre els campistes del càmping Vendrell Platja al Baix Penedès per com s'ha gestionat l'incendi d'aquesta matinada. El foc, que ha obligat a desallotjar tots els clients del càmping, més de 1.500 persones, ha cremat 16 parcel·les. Ara se n'investiguen les causes, però tot apunta que l'hauria originat un curtcircuit en una caravana. Unitat mòbil al Vendrell, Xavier Espel i Ricard Buigas.
Aquí s'han viscut moments d'atenció quan la direcció s'ha reunit amb els afectats. Alguns dels campistes que han perdut la caravana han criticat les mesures de seguretat i l'actuació dels sistemes d'emergència del propi càmping, explicant que han estat els mateixos clients que han avisat la resta de campistes i que alguns dels sistemes d'extinció no funcionaven. La Glòria, de Sabadell, és una de les afectades. Ha explicat que l'alerta l'ha acabat donant un gos que estava en una de les caravanes i que ha mort.
En camisón voy, sin sujetador, sin nada, porque le perdió todo. Todo, todo completamente se ha perdido ahí. Dos caravanas más para allá que yo, en la que ha empezado a arder. Y el perrillo, el animalito, ha empezado a arañar la caravana y a ladrar. Y entonces se ha dado cuenta el dueño y ha salido para afuera y entonces ya el otro vecino salió a chillar, fuego, 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 y segurata ninguno, ¿eh?
La direcció del càmping defensa l'actuació que s'ha fet des de l'equipament. Això ens ha explicat un dels directius, en Ramon Oriols.
S'ha fet una evacuació immediata al càmping, quasi diria que s'ha autoevacuat, i hem cridat de seguida els serveis d'emergència. Han vingut els bombers molt ràpidament i han treballat amb l'extinció del foc. Tenim, afortunadament, absolutament cap afectació personal i 16 parcel·les s'han cremat.
Els Mossos estan investigant les causes de l'incendi. El càmping i l'Ajuntament apunten que l'incendi l'hauria causat un curtcircuit. Els campistes concreten que s'hauria produït en una de les preses de llum a la que es connecten les caravanes.
Per cert, sobre foc, els bombers continuaran treballant durant tot el dia l'incendi que des d'ahir a la tarda crema material acumulat a l'exterior d'una empresa de reciclatge al polígon del Camí dels Frares de Lleida, Estela Busoms.
Hi han estat tota la nit i avui 10 dotacions es mantenen al recinte on ara la feina principal és remoure maquinària pesant el material que encara fumeja i alhora tirar-hi aigua per refredar-lo. El que ja està apagat, un camió de la mateixa firma el retira cap a una altra pila que es fa en un altre punt de l'espai exterior de l'empresa. El foc està estabilitzat des d'ahir al vespre i es va aconseguir que les flames no afectessin l'estructura de les naus. Han cremat sobretot bales de paper i cartró apilades en un pati on també s'acumula ferralla i altres tipus de deixalles reciclables. L'incendi, que va començar ahir cap a 4:45 de la tarda, va generar generar una intensa fumera negra que es veia des de tota la ciutat de Lleida. També va cremar la vegetació dels marges de la carretera N240 al seu pas pel polígon del Camí dels Frares, que va estar tallada durant unes hores.
10 segons i serà un quart de 3. Tanquem tota la informació relacionada amb la calor i els incendis. Obrim Crònica Internacional. Ho fem explicant-vos que Israel ha matat 6 treballadors de mitjans de comunicació en un atac a les portes d'un hospital de Gaza. Entre els morts hi ha Anas al-Sharif, de 28 anys. És un dels reporters més coneguts de la cadena Al Jazeera a l'interior de Gaza. L'exèrcit d'Israel assegura que era un terrorista de Hamas i que l'objectiu de l'atac era ell. Anem a Jerusalem, Roser Oliver.
Bon dia. Si us arriben aquestes paraules, sabreu que Israel ha aconseguit silenciar la meva veu. Així comença el missatge pòstum d'Anas al-Sharif. Sabia que l'exèrcit israelià el volia matar i així ha estat. Poc abans de la mitjanit, una bomba ha caigut sobre la tenda on treballava amb altres periodistes al costat de l'hospital d'Al-Shifa, a Ciutat de Gaza. En total, 7 morts, 5 dels quals membres de la televisió Al Jazeera i també un reporter del mitjà palestí, Sahat. Israel ha reconegut que l'atac tenia per objectiu eliminar al-Sharif, a qui acusa de formar part de Hamas. Com a prova, ha presentat una foto d'un militant islamista de qui no se li veu la cara i un llistat suposadament de Hamas amb el seu nom que no diu d'on ha sortit. La cadena qatariana ha negat categòricament que al-Sharif tingués res a veure amb Hamas. Crits de desesperació d'altres periodistes quan han descobert que l'atac israelià havia matat al-Sharif, una de les poques veus que encara queden a Gaza per explicar què hi està passant. Per a l'Ashraf, també periodista a la franja, aquest assassinat és una demostració que Israel vol silenciar la veritat.
Això confirma que els periodistes en aquesta guerra s'han convertit en un objectiu legítim per a Israel. Per ells és un deure matar els periodistes i tothom que intenta transmetre i difondre el missatge i la veritat.
Des de l'inici de la guerra, l'exèrcit israelià ha mort 238 comunicadors, segons el govern de la franja. El Comitè de Protecció dels Periodistes diu que han estat uns 190.
Això pel que fa a la guerra a Gaza. Sobre Ucraïna, la Unió Europea reuneix d'urgència els seus ministres d'Afers Estrangers aquesta tarda per valorar la reunió entre Donald Trump i Vladimir Putin sobre la guerra en aquest país, prevista per divendres a Alaska. Europa insisteix que no es pot pactar la pau sense comptar amb Kiev, i Zelensky diu que amb concessions no s'aturarà Rússia, Vicent Mifsud.
La reunió dels 27 ministres d'Afers Estrangers està prevista a les 4 per videoconferència i participarà també el cap de la diplomàcia ucraïnesa, l'espanyol José Manuel Álvarez, diu que caldrà esperar el resultat de la trobada entre Trump i Putin, però ja avança l'oposició a qualsevol cessió de territori ucraïnès a Rússia. Són declaracions de Televisió Espanyola.
Me parece muy positivo que cualquiera se siente con Vladimir Putin a hablar de paz, a hablar de alto el fuego, pero si realmente hablamos de eso, si eso son simplemente palabras para esconder una violación definitiva de la soberanía ucraniana o para desproteger la seguridad europea, evidentemente me preocupará mucho, pero vamos a esperar.
Y encara en Crónica Internacional... Ha mort el senador colombià i aspirant de la dreta a la presidència del país sud-americà, Miguel Uribe Turbay, tirotejat en un atemptat el 7 de juny passat. El polític de 39 anys ha estat 2 mesos hospitalitzat en estat crític.
Uribe Turbay va rebre 2 trets al cap i un altre a la cama, i des del dia de l'atac l'havien fet diverses operacions. 6 persones estan detingudes per l'atemptat, entre elles l'autor material dels trets, un adolescent de 15 anys que va ser detingut al mateix lloc dels fets amb la pistola que va fer servir. Els altres 5 arrestats haurien participat en la planificació de l'atac. La mort es produeix enmig d'una alta crispació política a Colòmbia, quan falten menys de 10 mesos per a les eleccions presidencials. La vicepresidenta del país ha fet una crida a la Unitat Nacional contra la violència, i l'expresident Álvaro Uribe, fundador del partit del polític assassinat i actualment en arrest domiciliari, diu que aquesta mort treu l'esperança al país.
Ara passen 4 minuts d'un quart de 2. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem del còctel de política i racisme.
Catalunya migdia.
Tu busques les millors ofertes. Nosaltres les tenim a la nostra app. Només fins demà a les 9 del matí. Només a l'app de MediaMarkt et donem un 15% de descompte en tot. Que encara no la tens? Descarrega-la ara i aprofita el 15% de descompte a l'app de MediaMarkt.
17 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Més notícies. El govern espanyol ha passat a l'acció i ha impugnat l'acord del PP i Vox que prohibeix les celebracions religioses en equipaments esportius públics de Jumella amb l'objectiu de vetar pregàries musulmanes. L'executiu de Pedro Sánchez ha presentat un requeriment a l'Ajuntament del municipi murcià perquè anul·li l'acord, ja que considera que atempta contra la llibertat religiosa. Marta Corbalán.
L'Ajuntament de Jumella té un mes ara per respondre al requeriment i, si no fa marxa enrere, es portarà el cas per la via judicial, com ha explicat la delegada del govern espanyol a Murcia, Mariola Guevara.
Si no atendieran a este requerimiento, pues el siguiente paso será el que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado, que posiblemente será el contencioso administrativo, y ha jugado el contencioso administrativo.
El Partit Popular no veu cap recorregut en el requeriment del govern espanyol i insisteix que la moció aprovada no menciona cap religió en concret i que es buscaran altres espais municipals per a les pregàries musulmanes. El vicesecretari del PP, Juan Bravo, creu que el govern de Pedro Sánchez només intenta polaritzar amb mesures com aquesta.
Si ustedes se leen la moción, verán que los propios letrados dicen que no tiene ningún efecto jurídico y que son manifestaciones políticas, con lo cual reafirma que el gobierno lo que busca es simplemente hacer ruido para sacar un beneficio, puesto que esto no tiene.
Diversos ministres com Félix Bolaños o Ángel Víctor Torres han defensat la impugnació a través de les xarxes socials i han assegurat que el seu govern defensarà sempre la Constitució, els drets i la llibertat religiosa.
I en paral·lel ha començat el trasllat dels menors migrants que hi ha a les Canàries. Avui sortiran cap a la península els primers 10 joves del miler que han demanat asil. El govern espanyol els ha d'acollir per ordre judicial i es repartiran en centres de la resta de l'Estat, excepte Madrid, on el PP es nega a rebre en cap. Anem cap a Madrid, doncs, Paula Bruixats.
Bon dia. Amb 5 mesos de retard i per ordre del Suprem es trasllada avui un primer grup de 10 joves i es faran 2 trasllats més cada setmana fins a completar el miler. Són nois i noies que fugen de Mali, de la guerra i la fam, casos molt vulnerables segons les entitats que els atenen, com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Aitor Molina n'és el portaveu a Catalunya.
Mali és un país assolat per la violència interna, pels conflictes interns, pel jihadisme. Han hagut de fugir d'aquell país, del seu país, embarcar-se en una travessa que sabem que en moltes ocasions és mortífera, patit molta violència.
Han demanat asil i se'ls ha d'acollir amb recursos i en centres de l'Estat. El govern espanyol no detalla el destí per evitar conflictes, però cap d'aquests menors anirà a la Comunitat de Madrid. El motiu és que l'Ajuntament de Pozuelo, del PP, ha tancat un dels centres més grans que hi té l'Estat amb l'excusa que els falta una llicència i amb l'objectiu de quedar fora del repartiment. La direcció del PP s'espolsa les responsabilitats i apunta cap a la Moncloa Juan Bravo, vicesecretari dels Populars.
Lo que sí que pedimos es el cese inmediato de un intento de imponer de una manera unilateral un reparto forzoso de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
Que ja anticipa la següent batalla quan el mes que ve s'han de traslladar els 4.000 menors més que hi ha a les Canàries i que no han demanat asil, i aquí sí que totes les comunitats estaran per llei obligades a acollir-ne una part. Les del PP no ho posaran fàcil i Vox els pressiona per boicotejar-ho.
Doncs bé, aportem dades a aquesta informació perquè el trasllat des de les Canàries cap a la península d'aquests menors migrants es produeix just quan les xifres d'arribades d'aquestes embarcacions a l'arxipèlag estan al punt més baix del 2025. De fet, segons les dades del Ministeri de l'Interior espanyol, fins al 31 de juliol hi havien desembarcat gairebé la meitat de persones que el mateix període de l'any passat, Sergi Roca.
Concretament, 11.575 migrants pels 21.000 dels 7 primers mesos del 2024, un any rècord d'arribades en aquesta ruta, considerada una de les més perilloses del món. Des de les Canàries, Xema Santana, periodista especialitzat en migració, explica al Matí de Catalunya Ràdio la seva teoria davant aquestes dades.
Yo creo que ha aumentado mucho la vigilancia en origen, no solo en costa, no solo en el mar, sino también en tierra. La situación en Senegal se ha estabilizado. También es la época del año en la que menos personas llegan, está julio, junio. Septiembre es el termómetro y ahí nos va a decir en qué punto nos encontramos.
Sergi, aquesta tendència a la baixa és extrapolable a altres rutes migratòries pel mar del nord d'Àfrica cap a Europa?
No, la veritat és que no. Segons xifres de l'Organització Internacional per les Migracions i també de Frontex, l'exemple més clar és el Mediterrani Occidental, que inclou l'Estret de Gibraltar i les Balears, i que han pujat gairebé un 20%. En aquest últim punt, justament, Els mesos de juny i juliol hi ha hagut moltes més arribades mensuals que no pas a les Canàries, i a l'agost continuen. Segons la Guàrdia Civil, en el que portem de dia, han arribat 46 persones en 3 embarcacions al sud de Mallorca i també a Eivissa. Fins ara, a les illes hi han desembarcat uns 3.600 migrants, 1.500 més que el mateix període de l'any passat, que ja va ser rècord.
Doncs això hi hem d'afegir, la denúncia reiterada dels immigrants que ja viuen aquí pels problemes que tenen per obtenir dia i hora per fer els tràmits per regularitzar o renovar els permisos de treball i residència, una situació a la qual avui han alertat des del sindicat CESIF i també des del Col·legi d'Advocats de Girona, Fèlix Martín.
Segons el sindicat, l'Oficina d'Estrangeria de Girona té oficialment una plantilla de 41 persones, però en realitat només són 17. Des del CESIF i també des del Col·legi d'Advocats parlen de col·lapse. I és que tot just ara resolen casos de l'octubre passat, quan potser l'oferta de feina ja no hi és. Jordi Espelt és el president de la subcomissió d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Girona.
Vol dir que una empresa haurà fet un esforç en contractar aquesta persona, haurà passat tot el període en què el necessitaria i quan li vindrà la temporada baixa serà quan aquell treballador tindrà l'autorització. Què passarà? Que abans que passi això segurament no l'hauran tirat enrere.
Des de la subdelegació del govern espanyol a Girona reconeixen a més que les sol·licituds han crescut un 30% en comparació ara fa un any i avancen que dotaran l'oficina amb més recursos tan aviat com sigui possible.
Ara canviem radicalment de qüestió. El consum de cànnabis cau un 40% entre els adolescents de l'estat dels últims 20 anys. És el que es desprèn de l'últim informe del Pla Nacional sobre Drogues, que també adverteix que el cànnabis actual és molt més potent del d'anys enrere, Purificació Barcelona.
En el cas de Catalunya, aquesta baixada seria encara més accentuada, com explica TV3, la subdirectora d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques del Departament de Salut, Luisa Conejos.
En el cas de Catalunya, estem parlant d'una baixada d'un 44%. Al 2004, que ens situava en un consum del 30%, i en aquest moment estem parlant d'un 17%. I al mateix temps estem veient també que està pujant la percepció de risc.
Tot i això, alguns experts demanen prudència perquè les dades contrasten amb l'increment a la demanda de tractaments mèdics per aquesta addicció entre els adults. És l'opinió de Xavier Roca, psicòleg de la unitat d'addiccions de l'Hospital de Sant Pau, la més gran de tot l'estat.
L'enquesta d'estudis es va fer el 2023, sortíem just llavors del confinament. El confinament suposa menys contacte social, canviar la manera com es relaciona la gent. Jo crec que hem de ser prudents a veure com evoluciona.
El cannabis és la droga il·legal més consumida al món occidental i la segona que porta més gent a rebre tractament després de la cocaïna. El seu consum està relacionat amb diferents problemes de salut, tant físics com mentals, com ara ansietat, depressió i fins i tot brots psicòtics.
I atenció avui també a això, l'experta en habitatge Carme Trilla i presidenta de Cohabita, que és una entitat que agrupa 17 fundacions promotores i gestores d'habitatge social a Catalunya, reclama a l'administració que posi límits a les compres d'habitatges per part d'inversors amb alt poder adquisitiu i que es completi el control dels lloguers de temporada, Laia Ortega.
Sí, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio com una de les fórmules per intentar revertir la falta d'oferta i els preus elevats del mercat immobiliari.
Però aquí també s'haurà de fer algun tipus de mesura, de control de tot això, perquè és que si no desplacen a la demanda interna, diguem-ho així.
Mesura en quin sentit?
Bueno, de mirar si es donen llicències per compra o no, o si es controlen qui compra i qui no compra, les facilitats per la compra i pel lloguer, el mateix.
Trilla també aposta per potenciar la compra d'edificis ja existents per destinar-los a habitatge o rehabilitar-los com a mesura per augmentar l'oferta de pisos assequibles.
I a Salt del Gironès, una cooperativa social ha posat en marxa un taller de costura que dona feina estable a un grup de veïns, la majoria dones, que són en situació de vulnerabilitat. Per començar, treballen exclusiva per una empresa d'esports de la zona produint samarretes tècniques, però ja busquen més clients. D'on surt aquest projecte, Fèlix Martín?
El projecte parteix de la plataforma educativa que des de fa 30 anys aplega diverses entitats centrades en l'economia social. Una d'aquestes entitats és Idària, que és qui gestiona el taller. Actualment treballen fent samarretes de running per una empresa, però l'objectiu és ampliar el ventall, explica el seu director general, Jordi Pasqual.
Perquè dones i persones a Salt que puguin cosir n'hi ha moltes. Per tant, com més feina tinguem, més llocs de treball podem crear.
Al taller cooperatiu de cosir de Salt hi treballen avui 5 persones i a principis d'any se n'hi afegiran 3 més. Dues de les que hi treballen són la Hanna Boudou, de 40 anys, que va arribar del Marroc fa 25 anys, i també en Lamin Soussou, un noi de 19 anys, que ja cosia a Gàmbia.
Para mí esto es un sueño. Siempre me ha gustado la costura.
cultura y bueno, como que antes no tenía oportunidad y yo estaba en Cáritas.
Antes yo vivía con un centro de menor. Cuando tiene papel, viene el piso de Girona aquí. Me agrada molt.
El taller porta el nom de cosir amb dues os, jugant amb el nom d'una cooperativa i de la feina de costura.
A Lleida, les obres de la nova estació d'autobusos avancen més ràpid del previst i el Departament de Territori calcula que ja estarà en funcionament el primer trimestre de l'any que ve. Ara mateix ja s'han executat la meitat dels treballs per a Joan Álvarez.
Estem parlant d'un equipament que es construeix al costat de l'estació de trens i que formarà part d'un complex que inclou uns edificis catalogats que s'estan rehabilitant, la farinera de la Meta i els docs, un clar exponent d'arquitectura industrial. L'estructura de la nova estació de busos ja està aixecada i les obres van a bon ritme, segons el subdirector general de projectes i obres del Departament de Territori, Pedro Malavia.
Estem accelerant en la mesura del possible per tractar de posar les obres en servei fins i tot abans de la data prevista inicialment, que seria el primer trimestre de l'any que ve. Ara mateix doncs estem treballant a ple rendiment.
La nova estació tindrà 28 andanes i substitueix l'actual, convertida darrerament tan sols en un baixador pel deficient estat de les instal·lacions. Es preveu que hi passin 1.400.000 viatgers anuals de més de 120 línies d'autobús entre trajectes interurbans, estatals i internacionals. El pressupost és de 38 milions d'euros finançats plenament amb els fons europeus Next Generation.
I el Pirineu tindrà el seu primer festival Pirineu Pastor, impulsat pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Ajuntament de Llavorsí. L'objectiu és donar valor a la figura dels pastors, difondre la seva feina i conservar aquesta figura que és clau en la conservació dels hàbitats de pastura del territori. Anem a Llavorsí ara, Pau Rovira.
El primer festival Pirineu Pastor vol esdevenir una cita anual per reconèixer la tasca del sector ramader i atraure visitants interessats en la cultura i el patrimoni natural del territori. A més, per a Maria Pou, tècnica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, també enfortir la col·laboració entre els parcs i el sector primari.
Molts hàbitats que tenim en el Parc Nacional són fruit d'aquesta gestió ramadera, d'aquest pasturatge, i per tant, doncs, és una riquesa de biodiversitat que hem de mantenir, i festivals com aquest primer festival Pirineu Pastor, ha de servir per reivindicar tota aquesta feina que fa el sector primari amb col·laboració amb els espais naturals protegits.
El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, destaca la varietat d'activitats i productes que oferirà el festival.
Primer, tot un mercat amb productes vinculats als temes dels pastors, tant artesans com agroalimentaris, diferents tallers que posen en valor la feina del pastor, cançons i música, bueno, vinculat al món de muntanya, pirinenc.
L'acte agafa el relleu de la Fira de l'Ovella i es farà el 16 d'agost aquí a Llavorsí, coincidint l'endemà amb el 37è concurs de gossos d'atura.
Ara passen 2 minuts de 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
Catalunya migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Catalunya migdia.
You're very, very special.
Això que sentiu és el més esperat d'aquesta setmana a les plataformes. Dimecres arriba a Disney Plus la sèrie Alien, Planeta Tierra, que és una prequela d'aquesta coneguda saga de terror i ciència-ficció. És la novetat més esperada, com dèiem, a les plataformes aquesta setmana, Montse Mas.
Sí, el guionista i director Noah Hawley signa aquesta primera sèrie ambientada en l'univers Alien, que ens situa poc abans dels fets del clàssic original del director Ridley Scott, que aquí fa de productor. L'aventura que s'estrena demà passat presenta les terroristes criatures alienígenes deambulant per la Terra i una nova heroïna mig sintètica interpretada per Sidney Chandler. Altres sèries destacades de la setmana a les plataformes són la comèdia Miss Governor, que arriba dijous a Netflix, sobre una política negra que lluita per sobresortir a Mississippi, i també la minissèrie danesa Rebels, a partir de demà a Filmin, sobre els disturbis pel desallotjament d'un centre juvenil a Copenhagen.
I pel que fa als llargmetratges...
Puedo arreglarlo. Solo necesito un poco más de tiempo.
Lynette, para.
Aquest divendres arriba a Netflix el drama La noche siempre llega.
L'actriu britànica Vanessa Kirby interpreta una dona desesperada que ha de reunir en una sola nit 25.000 dòlars si vol salvar la seva família. Divendres també s'estrena, en aquest cas, a Filmin, la comèdia negra The People's Joker, una paròdia queer de l'univers de Batman.
Continuem parlant de pantalles, ara videojocs. Avui ens fixem en dues propostes fetes a Catalunya. Un videojoc difícil i gamberro, Venga Gangsters, en què hem d'enxampar verdures criminals, i un de més fàcil, Instants, pensat per relaxar-se muntant un àlbum de fotos, Montse.
Sí, en el primer, Big Gangsters, ens posem en la pell d'un inspector, que és una patata, que ha de capturar verdures delinqüents. David García és el responsable de màrqueting de l'estudi Poison Pill Games.
Bueno, va ser una idea boja que va sortir a l'inici del projecte i vam pensar, ostres, verdures criminals no hem vist pas en cap joc, així que li donarem canya. Sembla fàcil per la seva estètica, així com més animada i més com desenfadada, però no, és un joc bastant difícil.
Molt més fàcil de jugar és Instants, un joc fet per relaxar-se que s'inclou dins el Wholesome, un gènere nascut durant la pandèmia. Laura Ripoll és la dissenyadora a l'estudi Enflame.
Quan la pandèmia hi va haver la necessitat, sobretot, de començar a trobar uns productes que els ajudessin a no preocupar-se. El jugador majoritari són dones, joves, adultes.
Els dos jocs estan pensats per a un jugador. Big Gangsters és per a ordinador i es pot trobar a la plataforma Steam, igual que Instants, que també ha sortit en digital per Nintendo Switch.
I ara repassem els festivals del dia. Comencem amb l'estrena de la 5a edició del Festival de Música Antiga Jordi Savall, Valeria Obreda.
Avui arrenca Montblanc amb l'ensemble Mediterrània que dirigeix Carola Ortiz. És un conjunt format per músics procedents de diversos països del Mediterrani, residents del País Valencià i Catalunya.
Si sou amants de la cultura popular, avui tanca el cicle de sardanes a la fresca d'Olesa de Montserrat.
I serà una nit especial perquè qui s'encarrega de posar-hi la música són els de casa, la Cobla Vila d'Olesa.
Ara, canvi de registre. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Sentim Los Secretos.
És la proposta d'avui del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Serà una vetllada nostàlgica perquè avui també s'hi podran escoltar d'un candú de Miquel Erenchun que continua amb la gira de celebració dels 40 anys.
I acabem amb una festa major. Vull veure't riure, que està somriure amb cor. Aquesta és la d'Amposta al Montsià.
Avui actua Alfred García i presenta el seu tercer àlbum d'estudi, T'estimo, és te quiero.
I encara una altra proposta, aquesta agendada per d'aquí un mes, perquè Tàrrega ja fa el compte enrere per celebrar una nova edició de la Fira de Teatre de Carrer. D'aquí just un mes, com diem, l'11 de setembre, arrencarà amb un espectacle inaugural multitudinari. És una rua organitzada per l'artista Marc Salicru, en què participaran unes 400 persones.
Un mes en què, segons Natàlia Lloreta, directora executiva de Fira Tàrrega, ja només tenen una feina, convertir la ciutat en un gran espai teatral.
Ho tenim tot bastant a punt. Ara és aquell moment en què la part artística ja ha passat el relleu a la part tècnica. I estem començant a armar tots els espais d'actuació per poder-los tenir preparats per d'aquí un mes.
Són 54 companyies, de les quals 12 d'internacionals, que faran 151 representacions en 19 espais de la ciutat, i molt diversos.
Transformar doncs, parcs, piscines, places, carrers, poliesportius, en escenaris que tinguin grades, que tinguin disposició perquè el públic pugui veure els espectacles i que estiguin equipats amb tota la tècnica que requereix una companyia.
I encara que sigui al setembre, també tenen en compte que hi pot fer molta calor.
A Tàrrega ja sabeu que és el Far West i que fa bastanta calor, al setembre fins i tot, i nosaltres, bueno, com tothom, ens hem anat adaptant. Hi ha una franja, òbviament, que no programem, que és de 2:15 del migdia fins a les 5 de la tarda.
I un últim espectacle, aquest ens ve del cel. Perquè aquesta setmana és la de més visibilitat de la pluja d'estels dels Perseids, coneguda també com les llàgrimes de Sant Llorenç, que il·lumina el cel cada any a mitjans d'agost. Amb això tancarem aquest informatiu abans dels esports. La nit de màxima activitat serà la del 12 al 13 d'agost, és a dir, de dimarts a dimecres, i en condicions normals es poden veure més d'un centenar de meteors per hora, tot i que aquest any la lluna gairebé plena pot dificultar aquest espectacle de purificació.
Sí, per això la recomanació dels experts és mirar el cel a primera hora de la nit, entre quarts d'11 i quarts de 12, quan la lluna encara estarà baixa. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Salvador Ribas, director científic de l'Observatori del Montsec.
Tenim una petita escletxa, que és la principi de la nit. La lluna surt a quarts d'11 de la nit, amb la qual cosa la primera part de la nit, fins a mitjanit, la lluna encara estarà força baixa en l'horitzó i ens pot mantenir el cel encara una miqueta fosc i pot ser que al principi de la nit tinguem una bona finestra per poder observar-la. Millor fins i tot que en el moment més òptim, que normalment sempre dèiem de matinada, degut a això, degut a que la matinada tindrem la lluna molt alta.
I per aconseguir una bona observació hem de buscar un lloc tranquil, fosc, i mirar sempre en direcció nord-est. Els meteors que veurem són restes del pas del cometa Swift-Tuttle, que estan situades en una zona que la Terra travessa cada any a l'estiu.
Doncs amb aquesta informació que arriba cada any hem arribat als esports. 20 minuts fins les 3. Sergi Andreu, amb quines propostes?
Doncs mira, obrim la setmana de l'inici de la Lliga. La temporada 25-26 l'arrencarà el Girona divendres contra el Rayo a Montilivi. Diumenge jugarà l'Espanyol i dissabte serà el torn del Barça. Un Barça que encara ha de resoldre algunes incògnites importants, com ara la inscripció d'alguns jugadors. Inscripció de jugadors importants com Joan Garcia. En aquest aspecte, ahir vam viure l'últim episodi del serial Ter Stegen. Durant els prolegòmens del trofeu Joan Gamper, el porter alemany va fer un discurs conciliador que tanca la polèmica dels últims dies. Ara en parlarem, abans però, Roger Arbusà, triomf ampli dels jugadors de Flick ahir davant del Como italià de Cesc Fàbregas.
Sí, el Barça arribarà a l'inici de Lliga amb les sensacions d'haver guanyat els 4 partits d'aquesta pretemporada. Ahir l'últim contra el Como en aquest Gamper, golejada per 5-0 en un partit en què l'equip de Flick va ser molt superior i que, de fet, al descans ja guanyava per 4-0. Dos gols de Fermín, escollit millor jugador del partit, dos de Lamine Yamal, un cop més dels millors, i un altre de Rafinha després d'una gran jugada i una assistència final de Rashford, que ahir va ser titular. Victòria còmoda i plàcida per tancar la pretemporada, però per Hansi Flick encara cal millorar.
Amb la pilota i creant ocasions hem estat molt bé, però també hi ha coses a millorar, especialment en defensa. La pressió a dalt és el que hem d'aconseguir, però en general hem estat molt bé.
Era el Gamper, això vol dir que abans del partit es va fer la tradicional presentació de l'equip, totes les mirades, Arbu, posades en el protagonista de la setmana, Marc-André Ter Stegen.
Sí, els jugadors van anar sortint un per un, com és habitual, i amb Ter Stegen, que per cert duia el dorsal 1, igual que Joan Garcia, ahir va ser curiós que hi havia dos jugadors, dos porters, amb el dorsal 1, doncs amb Ter Stegen van guanyar els aplaudiments quan va saltar la gespa i també quan, com a primer capità, va prendre la paraula.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Junt amb Ter Stegen també va fer el seu discurs al tècnic Hansi Flick, que vol continuar vivint aquesta història tan bonica amb el Barça i que de cara a aquesta pròxima temporada promet treball i esforç.
Trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Visca el Barça i visca Catalunya.
Del cas Ter Stegen i de les inscripcions, que segur que en parlarem molt aquesta setmana, en va parlar també a TV3 el president Joan Laporta.
A veure, Laporta va ser un actor important en aquest cas. Divendres passat, un cop Ter Stegen va fer el comunicat conciliador que va fer públic a les seves xarxes, és aleshores quan Laporta li va proposar veure's, es van trobar, van parlar i aleshores el Barça i ell van signar la pau també en l'aspecte públic. Ter Stegen torna a ser el primer capità en un desenllaç que Laporta celebra i que trobava necessari.
El Marc Andrés, el nostre capità, jo crec que ha estat excel·lent. Doncs el que hi havia ja ha quedat arreglat. I ell, doncs, ha fet aquestes paraules que jo crec que sinceres, i a més, doncs, que l'afició, els socis, les sòcies, els aficionats i aficionades del Barça, doncs ho necessitaven, no?, veure el capità liderant.
A veure, Roger, tema inscripcions, falten 5 dies perquè comenci la Lliga, dissabte el Barça visita Son Moix, i ara, quan, a hores d'ara, quants jugadors encara no estan inscrits?
4 jugadors, que són els fitxatges, i també Gerard Martín, Joan Garcia, Rashford, Stensna i Gerard Martín. El primer serà Joan Garcia, això ho sabem, ara mateix només podria jugar Iñaki Peña, i ha de ser Joan Garcia el primer a partir del que ha alliberat el Barça amb la sortida d'Iñigo, que només amb això no en fa prou, i en funció també del que decideixi la comissió mèdica de la Lliga amb la baixa de Ter Stegen, si determina que estarà de baixa de llarga durada o que no serà suficient. Això ho sabrem aquesta setmana entre avui i demà. De la resta, més enllà de Joan Garcia, Laporta reconeix que potser ho hauran de fer ja amb la Lliga a començar.
Estem treballant perquè això succeeixi. Amb la decisió del Marc, tenim, doncs, coll avall, si el comitè mèdic ho considera, doncs fer la registra del Joan Garcia, i els altres estem treballant, aquesta setmana tindrem notícies, i ja espero que siguin bones i podem inscriure'ls abans que comenci la Lliga, i si no pot ser abans, doncs encara tenim termini per poder-los inscriure.
I un dels implicats, el mateix Joan Garcia, també a TV3, diu que està tranquil i que això no està en les seves mans.
Des del club i el meu entorn em transmeten tranquil·litat, que tot sortirà bé, i jo realment tampoc puc fer gaire. Llavors només puc centrar-me en el meu, en el dia a dia, com t'he dit, i esperar que es pugui fer.
Setmana important, per tant, per poder inscriure especialment Joan Garcia.
Sí, veurem què diu entre avui i demà, com dèiem, la Comissió Mèdica de la Lliga, amb Ter Stegen. Si la baixa és de 4 mesos, el Barça pot fer servir el 50% de la seva fitxa per inscriure un jugador. Si són 5 mesos, com a mínim, aleshores serà el 80%. I en paral·lel també veurem si el club pot augmentar el seu fair play a partir dels ingressos dels seients VIP del Camp Nou. Això ho determinarà l'auditor i també la Lliga a mitjans d'aquest mes d'agost.
Molt bé, ho veurem. En les últimes hores hem sentit moltes veus, des del vestidor, també la de Fermín, que davant dels rumors deixa clar que es queda.
Ja m'he anat explicant que el Barça no es planteja cap sortida més, si no és que algun jugador ho demana. Havien sortit informacions sobre Fermín, sobre un possible interès per part de la Premier, però ell ahir va esvair dubtes.
Bueno, que jo em vull quedar aquí. La veritat que és el meu somni i em quedaré. Que estiguin tranquils. I res, estic content, he ajudat a l'equip i sobretot important agafar ritme i confiança per l'inici de Lliga.
Doncs amb Fermín, setmana decisiva, dissabte comença la Lliga, avui l'equip ha tingut festa, tornarà demà al matí, pendents, per cert, de Robert Lewandowski, que ahir va ser baixa, té molèsties al bíceps femoral, ara mateix sembla que no arribaria dissabte en aquesta primera jornada perquè podria estar de baixa entre 2 i 3 setmanes.
El Girona, com us dèiem ara, serà el primer equip català que debutarà a la Lliga. Ho farà divendres contra el Rayo Montilivi. A l'equip de Mitchell encara li falten fer fitxatges. Però a les últimes hores s'ha confirmat que un dels que arribarà serà l'ex de l'Atlètic de Madrid, Axel Witsel, Eduard Solà.
Sí, ha estat un fitxatge molt ràpid i sobretot sorpresa. El jugador belga ha rebutjat les ofertes que tenia, l'última de l'Udinese italià, perquè a última hora ha aparegut el Girona, i les ganes de Witsel de quedar-se a la Lliga Espanyola l'han acabat de fer-lo decidir. Witsel arribarà lliure després d'acabar contracte, com deia Sergi, amb l'Atlètic Madrid, i firmarà per 2 temporades. Té 36 anys i els últims 3 els ha passat a l'equip de Simeone, amb molta participació, sobretot a les 2 primeres temporades, no tant a l'última. Tot i que ha jugat molt de central, Witsel arriba a Girona per ser el pivot defensiu que vol Mitchell, el que ha de donar l'equilibri. Veurem si acaba arribant a temps per poder debutar en el primer partit de Lliga divendres contra el Rayo Vallecano a Montilivi. Qui ja va debutar abans d'ahir dissabte a Nàpols és el central brasiler Vitor Reis, a qui demà presentaran públicament a partir de la 1 a Montilivi, amb portes obertes pels aficionats. Vitor Reis, Hugo Rincón i Tom Lemar són les 3 incorporacions confirmades a l'espera de Witsel. El Girona també està a l'espera de poder anunciar oficialment el traspàs de Miguel al Nàpols.
I l'Espanyol, per la seva banda, ha tancat una de les millors pretemporades dels últims anys, amb un balanç de 4 victòries i 2 empats en els 6 partits que ha jugat. Ara l'equip de Manolo González ja arrenca la setmana pensant en el debut a la Lliga diumenge que ve contra L'Atlètic de Madrid, Oriol Domènech.
L'Espanyol ha mostrat en general una imatge competitiva i solvent durant els partits amistosos que ha jugat, cosa que fa ser optimista als seguidors, però també als jugadors de cara a l'inici de Lliga. Els pericos es van endur la primera victòria a mitjans de juliol davant el Peralada per 1-4, van guanyar contra el Southampton per 2-1, van empatar amb el Girona a la final de la Copa Catalunya, es van endur els dos compromisos alemanys contra els Wolfsburg i l'Unió Berlín, tots dos per 0-1 amb gols de penal, i van tancar divendres l'últim compromís a Anglaterra davant del Newcastle, que va acabar amb empat a 2. Antonio Roca, l'extrem d'en Martorell, ha explicat avui que arriben amb bones sensacions a l'inici de Lliga.
Molta il·lusió, ja teníem ganes, ens hem estat preparant tota aquesta pretemporada perquè arribés aquest moment, i amb molta il·lusió i ganes de que arribi el diumenge. Treballem per agafar sensacions, sobretot la pretemporada, però si els resultats acompanyen i a sobre fer les coses bé, és important per arribar amb bones sensacions.
L'Espanyol tanca la fase preparatòria amb un balanç de 10 gols a favor i 4 en contra. Puado i Quique García, amb 4 gols cadascun, han estat els màxims golejadors aquestes últimes setmanes. D'altra banda, l'Espanyol debutarà a la Lliga diumenge que ve, dia 17 d'agost, a casa contra l'Atlètic de Madrid, a 2:15 del vespre.
I ara, protagonisme per un català que continua fent història més enllà de les nostres fronteres.
Let's go, boys! You guys are the best. Thank you, guys. Thank you so much for making me a four-time IndyCar champion.
D'aquesta manera celebrava Àlex Palou ahir a la nit cap a les 11, hora catalana, i encara dins del cotxe el seu quart títol a la IndyCar nord-americana. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha sumat 8 victòries en 15 curses aquest any i es converteix d'aquesta manera, amb 28 anys, en el tercer pilot amb més títols en la història de la IndyCar. De moment, Oriol Rodríguez, ja n'han caigut 4.
El seu quart títol amb Chip Ganassi, amb l'equip que li està donant aquest prestigi a la IndyCar nord-americana, i després de ser tercer al Gran Premi de Portland, afavorit perquè el seu rival en la lluita pel títol, el mexicà Pato O'Ward, va tenir problemes mecànics ben aviat, que el van deixar ja pràcticament fora de combat. Sigui com sigui, Palou suma el quart títol, el tercer de manera consecutiva, títols del 2021, 2023, 2024 i 2025, dues curses abans d'acabar el campionat, que ha de finalitzar a Nashville abans de passar per Milwaukee. Un Palou que continua fent història i que estava així de content.
It's unbelievable.
És impressionant, és una bogeria, no podria estar més content. La temporada ha estat genial, de fet fa 5 anys que sóc a l'equip i no podria estar més agraït per tot el que m'han arribat a donar. No tinc paraules, de debò, gràcies als caps de l'equip, a tots els patrocinadors i també, evidentment, a tots els aficionats. També vull agrair a tots els aficionats que s'han incorporat recentment. Benvinguts. La temporada ha estat sensacional i encara en volem més. A més, amb aquest quart títol igual a mites de la IndyCar com Mario Andretti o Sebastián Bourdais, i es situa a 2 de Scott Dixon i a 3 de Foyt. La propera temporada, Àlex Palou lluitarà per la 5ª corona, la 4ª de manera consecutiva.
L'estiu, Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Arriba la primera jornada de Lliga i a Catalunya Ràdio no ens la perdem.
Avui, a partir de 6:45, Girona-Rayo.
Els gironins debuten a Montilivi amb l'objectiu de no repetir els errors de la temporada passada.
Avui, a partir de 6:45, Girona-Rayo.
Una transmissió de l'equip del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Un altre nom propi del dia. Avui estem molt pendents de la seleccionadora espanyola femenina, Montse Tomé. Aquesta mateixa tarda es podria, bé, o en els propers minuts, s'hauria de fer oficial, encara no ho és, per bé que tothom ho dona ja per fet, el canvi a la banqueta. Per tant, Joan Fitó, Tomé, amb les hores comptades.
Sí, com a entrenadora d'aquesta selecció espanyola femenina de futbol, la tècnica, que acaba contracte el 31 d'agost, no renovarà el seu contracte per seguir a la banqueta d'Espanya, tancant així 2 anys al càrrec. Una decisió, però, que té poc a veure amb la derrota a la final de l'Eurocopa davant Anglaterra, ja que, segons apunten diferents fonts, prescindida a Montse Tomé seria una decisió presa des d'abans de jugar aquest torneig de seleccions a Suïssa. Mentrestant, el que tampoc és oficial, però sembla fet, és la persona que substituirà Montse Tomé. Es tractaria de l'actual seleccionadora Suts-23 i llegenda del futbol femení espanyol, Sònia Bermúdez.
I ahir es va acabar el torneig d'històrics, un clàssic a la pretemporada de casa nostra, un clàssic dels equips del futbol modest català. La victòria se la van dur a l'Hospitalet, que va acabar guanyant Carles Vila al Reus Redis per 1-2.
Els de Cristian Gómez van saber capgirar el primer gol del Reus, primer amb l'empat aconseguit per Antonio Pellegrín i amb el gol de la victòria marcat pel central Penteley a la segona part.
Creo que este era nuestro primer reto y creo que lo hemos hecho lo mejor posible para entrar lo mejor posible al inicio de la temporada y nada, feliz, muy feliz por el equipo y por la afición que ha venido a apoyarnos. Jugado estos tres torneos, como dijiste, ninguno había pasado de la fase de grupos y bueno, una vez que pasamos y ganamos el torneo.
Per la seva banda, el capità rojinegre, Xavi Jaime, reconeixia que els va fer molt de mal aquesta derrota.
Bueno, dolguts perquè, bueno, som un equip guanyador, molt competidor, que no ens agrada perdre mai. Però bueno, ja et dic, estem a pretemporada, és un torneig per agafar les sensacions. Crec que durant tot el torneig hem fet un bon joc, el compromís de l'equip ha estat molt bo, així que seguim fins a principi de temporada.
El Reus jugarà aquest any la segona federació. Feia 10 anys, per cert, que l'Hospitalet no jugava una final del torneig d'històrics.
Mira, ja és oficial, ara el Fito m'ho ensenya. La Federació Espanyola de Futbol ja ha fet oficial el canvi a la banqueta de la selecció espanyola femenina. Montse Tomé deixa el càrrec. Sònia Bermúdez l'agafa com a relleu. Tot això en el cap de setmana previ al començament de la Lliga. Els equips de primera han encarat la recta final de la pretemporada. La majoria, Carles, amb molt poc temps per preparar el debut.
El cas més sorprenent ha estat el del Madrid. Només 15 dies de pretemporada i divendres van jugar el seu primer partit amistós contra el Leganés. De fet, només jugaran un mes, demà dimarts, a Innsbruck. Dissabte, l'Atlètic Club va tornar a perdre contra l'Arsenal per 3-0 a Bilbao, tot i haver pogut mantenir l'equip Nico Williams. Hi ha molta preocupació per com ha anat la pretemporada, on els de Valverde només han guanyat un dels 7 partits que han jugat. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, va guanyar l'Aston Villa per 0-2, l'últim gol de Griezmann, amb molt millor forma del que havia mostrat fins ara.
La verdad que estamos trabajando muy bien, tuvimos poco tiempo, ¿no?, para estar en forma, entonces ha sido muy, muy tenso, ahora nos queda una semana y empieza lo más importante. Me encuentro bien con Luis, con Robert, con la gente que nos cuida para la pretemporada, pues estamos haciendo un trabajo muy importante para mí y seguro que me va a ayudar para esta temporada.
Dels amistosos d'ahir cal destacar també l'empat a un gol del Sevilla davant el Tolosa, amb també moltes crítiques dels aficionats andalusos al rendiment del seu equip. Derrota del Villarreal contra l'Aston Villa per 0-2 a la tornada de l'equip groguet de Comac, després de 9 mesos lesionat.
I encara en futbol, el Crystal Palace continua fent història. Després de guanyar el primer títol de la seva història el mes de maig, ahir es va proclamar campió de la Community Shield a Wembley. Ho va fer després de guanyar el Liverpool, l'actual campió de la Premier League, a la tanda de penals. El partit havia acabat amb empat a 2. Vinga, tram final ja d'aquest informatiu. Arribem a les 3 en 3 minuts i serem a l'europeu d'hoquei herba que es disputa a Mönchengladbach, Alemanya. Les seleccions espanyoles, tant la masculina com la femenina, Oriol Domènech, han tingut un inici intens i amb presència destacada de jugadors i jugadores catalans.
Així és, i destacar que ara mateix la selecció espanyola femenina està disputant el segon partit ja de la fase de grups contra Escòcia en un enfrontament clau per continuar optant a les semifinals i tot just acaba d'empatar el combinat escocès en el segon quart. Ahir la selecció va debutar amb 9 jugadores catalanes i ho va fer amb un empat a 2 davant Bèlgica. Patricia Álvarez i Sara Barrios van avançar fins a dues vegades les de Carlos García, però les belgues van igualar el marcador amb dos gols de penal corna de Van der Borre. I d'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 11 catalans a les seves files, van reaccionar ahir de la millor manera possible després de la derrota inicial contra els Països Baixos i van golejar Àustria per un contundent 10-0 amb 7 dels gols a la segona meitat i un inici fulgurant. Amb aquest resultat, els de Max Caldes se la jugaran demà contra Bèlgica, subcampiona del món, en un duel que decidirà el pas a semifinals. Necessiten guanyar per continuar lluitant per les medalles.
I en golf acabem amb un nom propi, el de John Ram, que ha acabat novament segon en un torneig de golf, aquest cop a Chicago. El basc continua pendent de les seves opcions de poder jugar el mes que ve la Ryder Cup a Nova York, Carles Vila.
Ram hi va jugar el playoff a Chicago, però va ser superat per el sud-africà Dean Burmester. Queda només un torneig per al final de la temporada i el de Barrica encara té opcions d'emportar-se la victòria a la classificació individual. Luke Donald, el capità europeu, encara no ha donat els noms dels jugadors en la seva elecció per aquesta Ryder Cup, on encara podria entrar el basc.
So I think there's probably six automatic...
Crec que hi ha 6 places automàtiques i, després, 6 més per elecció. Així que segurament hi ha un mínim de 10 noms, a més dels jugadors que ja estan qualificats. Potser algú ja ho sap, però no crec que els jugadors estiguin informats sobre la selecció perquè encara és massa aviat. Probablement, el capità s'esperarà fins a finals d'agost durant els play-offs i els tornejos a jugar abans de parlar sobre aquesta qüestió. En el meu cas, crec que només sóc un més d'aquests possibles noms.
I s'ha fet un lloc entre els jugadors ja classificats per rànquing, ha estat Justin Rose, que ahir, després de 2 anys de sequera, es va imposar novament a la PGA al FedEx St. Jude.
I acabem amb alguna informació que ens ha quedat al tinter, Oriol. Per exemple, el ciclista Adrià Periques, amb només 19 anys, ha fet el salt a l'equip de l'UAE.
Així ho ha anunciat l'equip, que ha explicat que el ciclista de Tona deixa de formar part de l'equip de desenvolupament i passarà a formar part de l'equip oficial a partir del 2026, amb un contracte de 5 anys.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat aquesta matinada per als setzens de final del Masters 1000 de Cincinnati, després de guanyar el bosni Damir Jumhur en 3 sets. Ara s'enfrontarà demà al serbi Medjetovic. Arribem a les 3, ho deixem aquí, més esports. El tot costa a partir de les 7. Adéu-siau.